I un dia més us portem dones que poden ser referents per a tots i totes vosaltres. Avui ens toca parlar amb l'advocada i mediadora Jèssica Obiols. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguda i gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ara ho parlàvem abans d'encendre els micros. El que acostumem a conèixer en aquesta secció són dones que us heu dedicat a mons, podríem dir, complicats, entre cometes, no? Perquè l'advocacia com a tal ja és complicada només el fet de plantejar-se estudiar-ho, no?
L'advocacia és complicada, però també és molt gratificant. Té les dues vessants.
Com vas decidir tu, Jèssica, dedicar-te al món de l'advocacia?
Doncs mira, curiosament, i remuntaré més aviat als inicis d'estudiant, va ser una decisió col·lectiva familiar, diguéssim. Perquè jo, quan era joveneta, estava apassionada pel periodisme i per la idea de viatjar, de conèixer aventures, i a casa em van dir, home, no, això pot ser de ser tan aventurera i d'anar-te'n pel món a viatjar, a fer de periodista, no ens acaba d'encaixar. Què et sembla si estudiessis dret?
Home, però és que el dret és un canvi molt diferent, eh? O sigui, periodisme al final són els 4 anys de carrera, o si fem un grau, un màster o el que sigui, normalment són aquests 4 anys de carrera, però el dret són més. No?
Els drets són més, sí.
Són més, i a part t'has d'anar reinventant cada vegada.
Has d'anar actualitzant sempre. Com jo dic sempre que sóc una eterna estudiant, no paro mai.
Bueno, això està bé, vist des d'aquest punt de vista, no? En el moment que tu acabes doncs, aquesta llicenciatura i ja comences a treballar, no sé si et va ser fàcil trobar una primera feina i establir-te com a advocada i portant uns primers casos que ara parlarem a veure si van ser fàcils o complicats.
Doncs t'he de dir que em reconec molt afortunada, perquè quan vaig fer el màster a França, jo vaig estudiar a França, llavors vaig fer els 4 anys de lo que era la carrera de l'època a França, que en dèiem arribar fins a la maîtrise, i després vaig fer una especialització que seria l'equivalent a un màster que es deia DESS. Llavors nosaltres teníem unes pràctiques obligatòries, unes pràctiques curriculars, i vaig tenir la sort de poder-les fer a la Batllia. Vaig fer aquestes pràctiques doncs, sota la tenint com a tutor al senyor Pere Pastor, que va ser un magnífic tutor, i just després de les pràctiques vaig entrar a treballar com a eventual a la Batllia. Després vaig passar un edicte i després doncs, es van anar seguint les coses i vaig començar a treballar fins avui amb el bufet de la senyora Conxita Marsol, a Sicoris Advocats, i ja fa més de 20 anys.
Déu-n'hi-do, es diu aviat, eh?
Es diu aviat.
Com ha sigut aquesta evolució? És a dir, com t'has vist tu amb aquests anys, deies, més de 20 anys, eh? Però com has anat evolucionant des del primer dia que vas deixar les pràctiques, que ja vas començar a treballar com a eventual, fins a dia d'avui, quina evolució has vist amb tu mateixa, amb aquests casos que has anat portant?
Doncs a veure, al principi t'espanté molt, perquè trobar-te amb un cas a les mans. És cert que, com he dit abans, el fet de passar per la Batllia et dona molta experiència, perquè veus tota la feina des del darrere, tens l'oportunitat de llegir els escrits que preparen els advocats, però el primer dia que t'asseus amb un despatx i que tu has de portar un cas com a advocat, tens de cop aquesta responsabilitat de dir, ostres, ho he de fer molt bé, perquè aquesta persona ha confiat en mi i realment espera que guanyi el cas. I tens moltes coses. Sí que hi ha coses que són potser més frívoles, per dir-ho d'alguna manera, que són les reclamacions d'impagats, però després tens temes que són molt sensibles, ja sigui a nivell familiar, a nivell hereditari, i tens un component emocional també que és molt important.
Aquest component emocional, com en moltes altres feines, suposo que l'he de deixar de banda. No sé si en el teu cas t'has trobat amb casos que te'ls has emportat a casa.
És inevitable.
Ara em diràs tots, no?
No, tots no, tots no. Però sí que és veritat que és inevitable. Doncs, sobretot, a mi el que em toca molt és quan tinc casos amb els quals hi ha menors que estan implicats, llavors això et preocupa a nivell quan hi ha aquests procediments de separació, de divorci, que indirectament veus els nens, perquè els veus, perquè alguna vegada venen a les visites amb els seus pares, i et preocupa i potser per aquesta vessant més femenina, no? També aquesta sensibilitat i ser mare i veure com pateixen, a vegades sí, això t'ho emportes a casa, és inevitable.
No sé si recordes el primer cas que vas portar.
Doncs sí que el recordo, sí, sí. I la veritat, amb certa anècdota, al final va ser un cas d'un tema d'un vehicle, d'un senyor que li reclamaven la responsabilitat perquè havia venut un vehicle i posteriorment doncs, aquest vehicle havia tingut un problema motor i la compradora li reclamava que li retornés els diners del vehicle. Sí, sí, me'n recordo.
Llavors vas començar amb un cas suau.
Suau,
no?
Sí. Sí. Però ràpidament vaig tenir més coses. Sí.
Feia referència al tema de la sensibilitat pel fet de ser dona, sobretot en casos doncs, aquests que toquen més temes familiars. Quines característiques creus que són importants per a un advocat o una advocada que es dediqui a aquests temes més socials?
Jo penso que és molt important tenir empatia. Empatia no solament amb el teu client, sinó també amb l'altra part. I, de fet, potser per això, aquesta altra vessant que em va sorgir i que em va portar a estudiar el postgrau en mediació, perquè penso que és molt, molt important tenir aquesta empatia, saber escoltar el teu client, saber-lo entendre, veure quines són les seves preocupacions per poder-lo conduir a trobar una solució i no únicament a litigar i aquesta voluntat de guanyar un judici que a vegades no ens porta enlloc.
Mm-hmm. Aquests casos més complicats, ara parlarem del tema de la mediació, perquè també és superinteressant veure com relaciones una feina i l'altra, perquè estàs de fet a l'Associació de Mediadors, que ja us vam tenir al Connectem, que per la gent que ho vulgui escoltar ho podeu trobar al web andorradifusió.ad. Jessica, per aquests casos, perquè s'ha comentat molt i quan surten notícies de casos complicats, et poso l'exemple, el cas Pelicot, val? Tu quan et presenten doncs uns clients, un cas, i veus que des del teu punt de vista no segueixen o no tenen els mateixos valors que tu, això com ho gestiones?
A veure, al final, com a advocat, sempre tens la possibilitat de poder agafar el cas o no. Uh-huh. Una cosa és que tu tinguis, que estiguis inscrit al torn d'ofici, torn de justícia gratuïta, que a partir d'aquí doncs, t'assignen un cas i
te l'has de menjar, sí o sí?
Sí, diguéssim, així. Te l'has de menjar o si no has de trobar algun company que vulgui agafar-lo. Però quan et venen uns clients i realment tu veus que no encaixes, que no encaixes amb el que ells volen de tu o que no encaixes amb el que t'estan demanant, tens l'opció de rebutjar. Mm-hmm. I jo a vegades doncs, m'ha passat i he dit, mira, doncs aquest expedient, ho sento molt, no el puc portar. No el puc portar.
I normalment, en casos que us queden a prop, ja sigui per temes familiars o per temes d'amistats, entenc que aquests són normalment els que també decidiu de no agafar-los.
Sí. Sí, perquè, a veure, portar és, al final, si seria buscar complicacions a nivell familiar, perquè acabaries enfadant-te amb els teus familiars o amb els amics, eh? A mi m'ha passat a vegades directament amistats, penso que ja no venen perquè ja intenten evitar aquest conflicte, però sí que amics d'amics coneguts que venen i et porten l'expedient, crec que són més exigents.
Bueno, a vegades també va bé això, no?
Sí, 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 va bé, però sí que és veritat que són més exigents i després doncs, també has de tenir amb cura el fet de dir no vull trencar aquests lligams que hi puguin haver indirectes.
Potser en aquests casos hi hauria o es podria parlar de conflictes d'interessos amb els advocats o advocades que porteu casos que us toquen de prop?
No és tan conflicte d'interessos, però sí pot ser més un conflicte moral, perquè al final quan és un conflicte d'interessos ja directament no ho agafes, si t'ha de tocar de prop, però clar, has de ser molt curós amb els casos que agafes i clar, i evidentment les persones que hi ha al darrere.
Mm-hmm. Feia referència que quan vas plantejar-te estudiar, una de les coses que volies fer era periodisme. No sé com veus la relació entre els casos judicials i els periodistes d'aquest país. Creus que fem una bona cobertura de tot el que passa?
Jo estic encantada amb vosaltres. No, és veritat, feu una gran feina i de fet vaig tenir oportunitat també durant els meus anys d'estudiant, quan era molt joveneta, de fer un breu passatge per aquesta casa. Vaig estar un mes a l'estiu de pràctiques i vaig sortir apassionada.
I què vas fer? A veure, ja que estem...
Què vaig fer? Doncs m'ocupava sobretot de donar una mica de suport als companys quan hi havia justament cobertura de judicis o quan hi havia sentències judicials, doncs feia potser des de la meva humil posició d'estudiant en dret una miqueta al punt sobre les qüestions jurídiques més importants. Després també vaig tenir la sort d'acompanyar companys vostres a fer reportatges a l'exterior, a gravar amb càmeres...
És que com no t'ha d'agradar? Sí, això ens apassiona, no? És interessant saber també el punt de vista d'una persona que treballa colze a colze amb la justícia i al final la feina que fem els periodistes ja no només aquí a Andorra, sinó en general tot el que és temes judicials és molt complicat de portar des del punt de vista periodístic perquè al final vols explicar-ho tot i hi ha vegades que no es pot explicar tot. Que això també suposo que vosaltres com a advocats en el moment que feu unes declaracions post-judici també us heu de quedar coses per vosaltres.
Jo normalment no faig declaracions post-judici.
Només vens aquí de tant en tant. Eh?
Potser he tingut la sort de que relativament no he portat cap cas que sigui molt mediàtic, perquè la veritat és que són casos, no diríem... d'estar per casa, però sí que no hi ha estat amb cap d'aquests procediments que han sigut tan...
Que no has estat en un cas BPA, per exemple, no?
No hi ha estat en un cas BPA, ni hi ha estat amb grans casos de traficants. O... No. No, perquè tampoc no és el meu tarannà, diguéssim. No és el tipus de casos judicials que m'agraden. M'agraden els casos que són més íntims, més familiars, més del quotidià.
Mm-hmm. Està molt bé que tinguis clares, no? Al final... Les línies que us marqueu vosaltres com a advocats al final és el que us definirà com a persona preparada i que treballa justament amb això, no?
Exacte. Jo penso que en aquest sentit faig bastant... Bueno, o intento seguir bastant la línia del que era Sicoris a l'inici, perquè al final Sicoris sempre es deia doncs, que era l'advocat del poble, l'advocat dels pobres, i dins de la línia que tenim al despatx crec que continua sent així, perquè som uns advocats de peu de carrer. Realment, la gent que ens ve a veure és... Qualsevol que et puguis trobar pel carrer, moltes vegades em fa molta gràcia perquè hi ha gent que obre la porta i diu necessito un advocat, saps? Com a les sèries.
Com si fos tan fàcil, no?
Com a les sèries, com a les pel·lícules que t'obren la porta i rompeixen de cop. Bueno, per veure, què li ha passat a vostè? Què li ha passat? És que acabo de rebre una carta de la CAS o és que acabo de rebre una carta d'immigració o és que...
Bueno, és interessant veure també com la gent us ve a buscar.
Exacte. Tenim aquesta facilitat i penso que és per aquest context i per aquesta memòria que té la gent de lo que sempre ha sigut Sicoris que puc dir que tenim aquesta proximitat i s'agraeix molt perquè al final la gent que et ve a veure és molt simpàtica, és molt oberta, és com si estiguessin parlant amb el seu veí.
Clar. Bueno, al final els hi heu de donar aquesta, no? Aquesta tranquil·litat, transmetre'ls que sou un més, podríem dir, de la seva colla, no? Perquè així també us han d'explicar tot el que té relacionat amb el cas.
Exacte.
Perquè si no hi ha aquesta confiança, és molt complicat, suposo, per vosaltres fer la feina.
És complicat i jo sempre intento que no hi hagi aquesta barrera, que sigui com una barrera protocolària, jo intento que no hi sigui. Intento sempre molt ser propera, planera, per explicar les coses, que tothom ho entengui de manera fàcil.
I en el moment, com ho fas tu per donar males notícies? És a dir, en el moment que, en algun cas, hagis perdut un cas, que una sentència hagi sigut desfavorable al teu client, com ho gestiones, això? Primera, t'ho pregunto en l'àmbit personal, de com et senta tu haver perdut un cas.
Malament. Sempre es senta malament perdre cas. I, a veure, és humà, eh? Al final, quan tens una sentència que has guanyat i se'n bones notícies, de seguida et creme la mà per agafar el telèfon, trucar i comunicar-ho, no? I quan veus que la cosa no ha anat tan bé, doncs et costa més. Jo, normalment, doncs, sempre intento convocar la persona, venir, explicar-li el per què ha passat això, què és el que ha fallat...
És interessant veure també com afronteu les dificultats, perquè n'hi ha en aquest àmbit.
N'hi ha, i al final pots guanyar, pots perdre o guanyar mitges, vull dir, no?
Això de guanyar mitges també és interessant, no? Perquè dius, bueno, ho tenim guanyat, però no del tot.
Exacte.
Això tampoc són males notícies com a tal.
No.
Jessica, a banda d'advocada, també t'has dedicat al món de la mediació, feia referència abans en aquest màster, i, com deia jo, estàs a l'Associació de Mediadors. En quin moment decideixes que la mediació és un plus afegit a la teva feina? Feia referència abans que t'agrada molt conèixer, no?, l'altra part dels conflictes. En aquest cas, veiem que la mediació és un top 1 del que necessites.
Exacte. Jo sempre que puc, i sobretot intento que no quedar-me només amb una de les parts per veure si hi ha aquesta possibilitat d'arribar a un acord, i això pot ser amb qualsevol cosa, des de la típica factura impagada, doncs sapiguer per què està impagada, i potser és una tonteria perquè tenia una rajola que estava mal col·locada, se li belluga la rajola i al final no vol pagar tota la factura, i ho pots arreglar tan fàcilment com digui-li al teu client: escolta, ves, fica-li una miqueta de guix a la rajola, que llavors et paga la factura.
Ja ho tindràs fet.
Ja ho tindràs fet. I va ser, doncs, moguda per aquesta inquietud i també, doncs, per la gran oportunitat que ens ofereix el Col·legi d'Advocats, que sempre a nivell del Col·legi d'Advocats tenim molta sort, perquè totes les juntes sempre han vetllat perquè poguessin tenir una formació continuada i ofereixen sempre xerrades d'experts, de professionals, i en una d'aquestes xerrades va venir el Ramon Tena, que tots coneixem com a mediador de referència, i vaig pensar: potser sí que això de la mediació està bé, hauríem de mirar a veure si hi ha alguna cosa. I arrel d'això, doncs, em vaig informar a nivell de la Universitat d'Andorra, vaig veure que hi havia el postgrau i em vaig apuntar al postgrau.
A dia d'avui estàs contenta d'haver fet aquest postgrau, o creus que falta alguna cosa més per acabar d'adobar la teva professió?
No, el postgrau està molt bé. La veritat és que està molt bé, molt ben organitzat. Vaig estar encantada dels professionals que van venir, perquè realment eren professionals amb molt bagatge, però sí que és cert, i això també ho parlàvem el dia que van venir a fer la xerrada sobre mediació, doncs, home, no hi ha el volum que voldríem que hi hagués per poder tenir la mateixa facilitat o el mateix maneig que puc tenir amb l'advocacia, perquè això és com un metge, no? No és el mateix que tinguis un metge que faci 10 operacions a la setmana que un que només en fa 2. La pràctica porta l'experiència, i sí que és cert que en mediació falta que tinguem més volum per poder exercir més la professió.
Uh-huh. Jessica, ara també volia centrar-me, perquè fa uns dies vam celebrar el 8M, i no sé si t'has trobat amb casos de clients que t'hagin vingut a Sicores, per exemple, i hagin dit: no, és que jo prefereixo que em defensi una dona, o jo prefereixo que em defensi un home, en casos complicats com serien aquests casos familiars que comentàvem.
No ho he trobat mai. Venint directament al despatx no ho he trobat mai, perquè la gent que ve al despatx al final ja sap, mitjanament penso que ja saben que es trobaran, però sí que m'ha passat a vegades amb torns de guàrdia, de fer un cas justament que pogués ser un tema de violència de gènere o un tema de lesions, i llavors et veus aquesta persona i que et fa el comentari: ostres, és que la que em caurà, perquè aquí totes són dones, no? Perquè a vegades es troben a la sala i la batlle, tenen una batlle, una secretària judicial, una fiscal, una advocada, i et fan el comentari i et diuen: bueno, però és que aquí, què m'he d'esperar si tots sou dones?
Això realment passa, tu creus? Que per ser majoritàriament dones en una sala, més que res pel que pensa la gent, per ser majoritàriament dones en una sala en un cas de violència de gènere, per exemple, ha de ser desfavorable a l'home 100%?
No hauria de ser, perquè al final tu estàs allà per aplicar objectivament una norma, i tu com a advocat, ja sigui en un cas de violència o ja sigui en qualsevol altre tipus de cas, independentment de la simpatia que tu puguis tenir per la persona a la quina estàs assistint, has de fer la teva feina com a professional i has de deixar de banda el que puguis estar pensant. Però això tant amb l'advocacia com amb la mediació, perquè tu pots tenir més o menys afinitat amb la persona que ve, i al final a tu t'estan contractant com a professional i no t'estan venint a veure com a amic per anar a berenar després.
Exacte. Està, o sigui, al final no havíem tingut cap advocada aquí a l'espai i tampoc cap mediadora, a aquest espai, del Fora de Context, però, clar, ens interessa molt saber el vostre punt de vista des de dins, de totes aquestes crítiques que poden arribar des de fora, de gent que segurament no es dedica a aquest àmbit del dret i tampoc ha seguit els judicis com a tal, però és interessant veure que al final aquesta objectivitat, igual que nosaltres com a periodistes l'hem de tenir moltes vegades, tinguem més afinitat o menys, que és important tenir-la també per ser bons professionals i bones professionals en la vostra feina. Això s'ha de remarcar sempre. Jessica, ens queden pocs minuts. De fet, ens en queden un i mig, dos, em diu el Thierry. Dos minutets, però volia passar també pel tema de la política perquè també estàs immersa. La Jessica Obiols està tot arreu. O sigui, podríem dir que està a l'advocacia, mediació i política perquè estàs amb Ciutadans Compromesos. Aquesta entrada a la política, com va ser?
Va ser familiar.
També?
Va ser familiar també, sí. Doncs va ser sobretot pel fundador, diguéssim, de Ciutadans Compromesos, el David Baró. I, bueno, estic casada amb el seu germà, no és cap misteri, tothom que em coneix ja ho sap, i va ser ell qui va despertar, doncs, el cuquet que tinc de la política, doncs, perquè quan vaig conèixer l'Edgar, el David estava en plena campanya de les comunals, anàvem als mítings per donar suport, estàvem veient com organitzava la campanya, i al final, doncs, de veure tot com funcionava, doncs, de poder participar d'alguna manera, va ser aquí que em vaig començar a animar per participar a nivell de Ciutadans Compromesos i, evidentment, després he estat acompanyada, doncs, com no, pel Carles Naudi, pel Raül Ferrer, magnífiques persones també.
Veurem com avança aquesta part en la política, la teva vida en política, a veure què ens aporta. No sé si tens algun objectiu de cara als pròxims anys.
Doncs no, ara directament no. Sí que és veritat poder continuar donant suport al màxim possible a nivell del partit, aportant idees, aportant, doncs, tot el que pugui ser a nivell tècnic també, doncs, per aquesta vessant jurídica que tinc, i donar suport amb el que sigui.
Jessica, per tancar la secció m'agradaria que donessis un consell o que la tanquéssim amb una frase per animar també aquests nois i noies que ens puguin estar escoltant, que no sàpiguin què fer amb la seva vida, perquè a dia d'avui ens toca triar molt aviat. Anima'ls a estudiar dret o a estudiar mediació o fer política. Tu mateixa.
De fet, és que jo els animaria a estudiar el que volguessin sempre i quan tinguessin passió per allò que estàs fent. Perquè al final, quan estudies una cosa que t'agrada, tot és molt més fàcil. Sé que sembla un tòpic, un tòpic d'aquells de les galetes que obres, de les galetes xineses, però realment és així. Quan t'agrada allò que estàs estudiant, memoritzes molt més fàcil, aprens molt més fàcil i al final has d'estar content amb allò que fas.
Sempre hi haurà una cosa, alguna assignatura que no ens agradi, perquè no tot pot ser de color de rosa, no?
Està clar.
Però al final és interessant veure el fet de que ens hem d'interessar pel que estem estudiant, perquè si no ho passarem fatal.
Exactament, exactament.
A dia d'avui tu penses que estàs treballant en l'àmbit que volies treballar o que t'haguessis esperat, o estàs contenta en aquest sentit treballant del que treballes?
Estic molt contenta, de veritat. Encara que fos una decisió, com dic jo, col·lectiva, col·lectiva, familiar, realment estic molt contenta perquè m'ha aportat moltes coses i des de la professió veig que es pot fer molt per ajudar la gent.
Doncs amb aquest molt per ajudar la gent, esperem que sigui per molts anys més. Jessica Obiols, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.